Protagonista de l'entrevista compartida d'avui tenia molt clar ja de petit que volia ser actor. La timidesa ha estat un motor que li ha permès aconseguir-ho. Té molt clar que ser actor és una feina de natar en forats, és a dir, de curt termini, de fer pocs plans. També escriu i afirma que quan una persona escriu està més sol davant del perill que actuant. Avui ens visita Roger Coma. Roger Coma va néixer a Barcelona un 30 de novembre de l'any 1976. Tot i viure la seva infància a Banyoles, va tornar cap a Barcelona quan va entrar a estudiar a l'Institut del Teatre. Ha participat en un gran nombre de produccions de cinema, televisió i teatre. Va començar treballant a Televisió de Catalunya, fent papers secundaris de produccions estatals. A la televisió l'hem vist a sèries com Porca Misèria, Gran Nord, El Gran Hotel i a les veus del Pamano. Al món del cinema, a Para que no me olvides, Salvador Puig Antic i a la deriva d'Aventura Pons. Ben aviat podrem descobrir el seu últim projecte, Les coses grans, una sèrie online d'11 capítols, i per si això fos poc, des del 2009 ha fet pública la seva faceta d'escriptor amb el llibre Si això és París i l'últim He conegut una noia. Roger Coma, bona tarda, com estàs?
Bona tarda, molt bé, molt bé.
Has vingut amb presses o no?
Sí, una mica, no? És que ara estic així bastant atabalada, amb la neurona una mica despistada, amb tot això que estem a punt d'estrenar aquesta mena de seriota.
Clar, s'estrena ja, eh?
Sí, ja, de seguida, sí. Seran dos capítols setmanals, finalment, són novetats d'aquestes que van apareixent d'última hora, no? Tindrem una altra plataforma de difusió, a part de la nostra, que és un diari, i cosetes.
De seguida parlem d'aquests capítols, de les novetats, però tu volies ser actor de ben petit ja, per què?
No ho sé, tu. Bueno, perquè suposo que en els pobles doncs vaig començar a trobar la meva identitat a mida d'anar fent teatre amateur així amb un grup, i la gent et diu, ah, no, sí, aquest noi ho fa bé, té com una bona dicció, no? I jo dicció encara no sabia què volia dir, però com que, no sé, em donaven un copet a l'espatlla i era l'única manera que tenia de treure copets a l'espatlla, vaig anar tirant per aquí, no? Una mica com la pastanaga.
Però eres molt tímid i això feia pensar als teus pares que potser no se t'acabaria de donar bé.
Ah, sí, tu no m'ho has tret això. És veritat, sí, els meus pares, la meva mare preguntava, aquest noi no pot ser actor, no, és massa tímid, han de ser, els actors són una mica més tipus Pep Cruz, saps? Una mica més en presència, saps?
Encara ets tímid?
Em sembla que ja no, si no ja no m'ho parlaria d'aquesta manera, no? Em sembla que no, si la vida et va manipulant i fa amb tu el que vol, i aleshores deixa de ser una persona tímida una mica per força.
Però ha estat un motor, en la teva vida, la timidesa,
sí.
No? Allò de superar-se un mateix.
Sincerament sí que crec que sí, que d'alguna manera si alguna cosa defineix el teu destí són més els defectes que les virtuts, no? El defecte és com un motor de creixement, no? Tu vols vèncer allò que tens, aquell problema, aquella neurosi, doncs la neurosi et porta a fer una teràpia i la teràpia et fa trobar un coneixement, no? Si ets coix, desenvolupes una especialització sobre la coixera i seràs un gran fisioterapeuta, diguéssim, no? Jo sempre he pensat una mica així.
Però això, les persones valentes i lluitadores, no? Perquè hi ha qui amb els defectes s'enfonsa, eh?
Bé, no ho crec, eh? Jo no ho sé, vaja, no ho sé, eh? No, hauria d'estudiar una mica més, hauria de tornar a venir demà.
Escolta'm, no cal anar a l'Institut del Teatre per ser actor?
Crec que no? Vaja, no ho sé, l'actor, de fet, com que es va fent una mica sobre la marxa i amb el pas del temps, i crec que és una mena de disciplina on pots inculcar-hi o introduir-hi bastant totes les hòsties i tots els beneficis que en vas traient de la vida, a diferència, jo què sé, si ets futbolista, no?, que tens com una mena d'edat d'èlit i després la mort, doncs nosaltres anem com sumant, no?, aquestes capes d'experiència. Aleshores, jo penso que l'Institut del Teatre està molt bé, va donar una formació molt completa i molt complexa, però jo crec que també com a actor és molt important saber tenir el teu segell personal, no?, i a vegades això costa una mica trobar-ho a les escoles.
On es troba aquest segell personal?
Doncs
com
això
es crea?
Jo crec, originalment hauria de sortir una mica de l'educació, eh? L'únic és que nosaltres vivim en un país on no està massa ben enfocat en aquesta direcció l'ensenyament amb 7 anys, amb 5 anys o amb 12, no? O aquest moment fatídic que arriba quan estàs fent batxillerat i diuen què vols ser i no saps si ser químic o psicòleg, no? Vull dir, això és completament inaudit, no? Vull dir, hi ha una mena de naturalesa que t'haurien d'ensenyar a reconèixer sobre tu mateix, no? Aquesta mena d'autoanàlisi. jo el trobo una mica de dèficit en aquest país, en aquest sentit. Crec que tenim una educació una mica poc personal.
Falta que treguin el... que ens facin veure el millor de nosaltres, no? El millor que portem, tots
sí.
I totes.
Sí, sí. Per exemple, els catalans tenim la gran putada que ens agrada molt l'esforç, no? Ens han venut aquesta cosa, ah, hem d'esforçar cada vegada una mica més, una mica... Si hi ha una mica de patiment és que estàs anant bé. Quan... En el fons crec que les coses, quan són fàcils i tenen un reconeixement ràpid, no? Algú diu, ostres, escolta, aquest tortell que has fet és collonut, no? Vale, doncs tira per la reposteria, no? En lloc de, no, m'he entestat perquè hi ha una frustració familiar i tota la meva família estem anant a ser metges. No sé, lo fàcil és, saps, fa olor de, intuïtivament de que hi ha un bon camí, no?
La doctor és una feina on cal estudiar molt, no parar de llegir i experimentar per un mateix.
Bé, no ho sé ben bé això, és com una mica de... Tampoc crec que el millor actor sigui el més intel·ligent, no? Crec que és una cosa bastant animal, no? L'actor bo és el que té moltes ganes de ser actor d'entrada, perquè hi ha algú que has de sortir allà amb un nervi, es veu, hi ha com una mena de bogeria latent en els tios que volen estar allà, no? Xupar aquella mena de presència, mireu-me, té una cosa així, i de l'altra banda també és una cosa molt instintiva d'estar molt escoltant l'altre i estar molt en el moment present a la corda fluixa, i això tampoc crec que ho donin massa els llibres, però bé, tot suma, no? La cultura, les crispetes, una mica de fer footing, tot.
I el que sí que un ha de saber si vol ser actor és que ha d'estar disposat a tenir una vida d'anar tapant forats, de curt termini, de pocs plans.
Sí. Ah, pocs plans. Com deia, vas pensar, plans, però plans de pel·li. Ah, no, vale, de no fer plans, no?
Exacte,
sí, sí, exacte.
Sí,
tu adaptar-te sobre... Però el que passa que, com que ara passa amb totes les professions també això, nosaltres ja venim una mica de training, perquè des de l'inici doncs, saps que pots fer plans a 3 mesos vista. Jo no m'he comprat mai un bitllet per l'agost, perquè no sé mai què em passarà, no? I és real, això. I després no t'acaba passant res, però bueno, convius amb aquesta incògnita, no? Aleshores, ara ja és tothom, ja no, no tenim aquesta exclusivitat, desgraciadament.
És difícil viure així, sense fer plans o no?
Té costum, sí.
T'adaptes, eh?
Ara no m'agrada que m'estic més gran. La veritat és que m'agradaria tenir les coses una mica més clares, però bé.
Sí? Per què? Perquè a vegades és difícil, per exemple, compaginar vides professionals amb vides personals?
Sí, per això, per la dependència, no? Si no pots fer plans o estàs amb una persona i a l'agost sí que té un paró i te'n vols anar, o jo què sé, t'agafes un pis o qualsevol cosa, no? I també perquè la nostra feina a vegades t'agrada i a vegades no, i quan una feina vocacional a vegades comets l'error de disfrutar-la, després vols disfrutar sempre, saps? Després quan no disfrutes et sents realment un putejat de la vida. En canvi, si estàs putejat des del primer dia, doncs potser ja tens una durícia feta, no? Jo crec que estem una mica consentits i passa això.
Viviu muntanyes russes emocionals els actors? De sentir-vos plenament feliços amb un paper que us han donat, amb una feina que heu aconseguit i després esperant el telèfon uns mesos?
Doncs sí, segurament sí. Com que estic a dintre t'hagués dit d'entrada que no, però potser si em distancio una mica, a diferència d'una infermera, potser, doncs que... no ho sé, és que no he sigut mai infermera, doncs no t'ho puc dir. Des de dintre
tu t'hi has
adaptat. Bastant estable, sí, clar. La veritat és que sí.
T'has adaptat.
Sí.
Has tingut sort, de feina no te n'han faltat, per això mira què et demana l'Ernest Gili des de Ràdio Sant Sadurní. Atent,
com un dels gendres que tota sogra de Catalunya voldria tenir, explica'ls com s'ho fa un actor en els moments actuals per trobar feina o projectes. O potser un Roger Coma, amb experiència i currículum a primera línia, catalana i estatal, no els té aquests problemes.
Home, ara jo... Estic fent aquesta sèrie online per això precisament, no? Per trobar la meva estabilitat, el meu camí, les meves 4 engrunes de base, no? I que si em surten altres feines, collonut, no? Que em vaig a Madrid a fer no sé què, hòstia, perfecte. Però dependre d'aquesta incògnita ara sí que realment em fa una mica de malestar. I aleshores faig lo meu.
Diu l'Ernest que ets un dels gendres que tota sogra de Catalunya voldria tenir.
Ell no és una sogra, aleshores no pot saber.
No m'ha fet gràcia que tu digués un home, això.
Sí, no? És graciós, sí.
Va, ara sí, parlem de les grans coses, aquests capítols setmanals que veurem a través d'internet. És una sèrie online que ha necessitat micromecenatge. Com pot ser, Roger Coma? Si tu necessites tirar del micromecenatge, imagina't la resta de mortals.
Ah, sí, bueno, és que han sigut unes aportacions molt valuoses, la veritat és que sí. Hi ha hagut tres bandes de finançament, una mica d'esponsorització d'unes marques privades, una mica del microfinançament i bastanta butxaca també. Però, bueno, perquè la idea és una mica de generar una mica d'equip i de crear una mica d'un plantejament una mica dins d'internet, però amb unes perspectives professionals, que pugui generar, funcionar una mica com a projecte, que no sigui una cosa completament com gravar un curtmetratge que ho fas per la patilla i allà es mor, no? Que sigui una cosa que tingui continuïtat. Una sèrie com les que veuries a la tele, però adaptada a 10 minuts, no? Les coses grans, una sèrie així de coses petites, xorres, però divertides, amb la qualitat de la tele, però consumida des d'internet, no? Des del vàter.
Amb les cançons que ens has passat, que has escollit, t'imaginem aquesta nit, sí, fins diumenge al Sónar.
Ostres, no em puc anar, tu. No em puc anar-hi, ostres, no, és que no em puc, m'has de veïna. Però, home, molaria molt, la veritat és que sí. Crystal Castles, no? Vam veure el Primavera, uf, brutal.
Ens ha sorprès. T'imaginàvem, no sé per què, aquelles coses que t'imagines, no? Quan entrevistes algú que et passarà unes cançons unes altres, yeah. I et dit, home...
Esperaves la iaia, no? També m'agrada,
sí. Hem dit, aquest se'n va al Sónar directe quan acabi l'entrevista. Va, tornem a les grans coses. De moment hi ha una primera temporada. T'agradaria pensar en una segona, però clar, això dependrà de l'audiència, no?
Sí, totalment. Sí, traurem conclusions, a veure quins personatges funcionen, quines trames són avorrides, vull dir, o si tota la sèrie és avorrida, o... I veure una mica... Jo ja tinc moltes idees, tinc un parell o tres de capítols ja bastant embastats i m'he hagut de contenir, no? En plan, va, no et precipitis. Però la nostra idea és aquesta, poder generar una mica aquesta continuïtat de la tele, però des d'un altre format, perquè penso que la tele s'està derivant molt a internet, no? Vull dir, jo ja consumeixo, no tinc televisió a casa, no?
No?
I aleshores, no, ho miro des d'internet, jo què sé, TV3, les notícies, el que sigui, des de la pantalla de l'ordinador. I aleshores, clar, això ho fa molt fàcil, i això dona una plataforma brutal de llibertat, no? Que tu pots generar el teu concepte, filtrar-lo segons els teus propis criteris, però que no depèn del filtre d'una cadena, no? De que hi hagi aquí uns directius manant o dirigint el teu barco, no?
Una sèrie que ha tingut com a centre neuràlgic casa teva, el teu pis del Born, allà s'han rodat els capítols.
Sí, us ho recomano, si voleu haver que us hagin d'ingressar, feu una sèrie a casa vostra,
sí, no?
Directament, sí, sí, podeu passar per l'UBI. Sí, sí, és un gran mecanisme, molt bé. Sí, van ser com els 15 dies de rodatge que van estar a casa... Uf, era un estrès. Home, la idea és bona, no? Perquè tens nevera, pots rentar la roba de l'equip, no? Pots relaxar-te i que sé, pots fer-te una migdiada, hi ha un sofà, vull dir que en els platós a vegades en aquest nivell, en sentit de comoditat, és molt precari, no? Però, uf, després no descanses mai, que ha fet un desastre. El que passa que sí que la idea conceptual era poder-li donar aquesta pàtina de verisme, no? Que a vegades un plató ve una mica castigada per la cosa prefabricada i no t'ho acabes de creure. I aleshores una casa, no? Si està en casa com en ningun sitio, doncs és casa, no?
Si t'hem de fer escollir entre treballar en cinema, televisió i teatre, et quedes en televisió?
Perquè treballar no està com a opció. Doncs treballar, jo tele.
Tele? Tele. Per
sí,
què?
Perquè el cine es cuida molt, però ara gairebé no n'hi ha, està gairebé mort, no? Però es cuida molt, pots cuidar moltíssim la interpretació, el que sigui, però és dins d'una durada d'una hora i mitja com a molt, no? I la tele sí que et permet una evolució del personatge i explicar aquest personatge en situacions molt diferents, no? Que sé, un dia que va al dermatòleg i un dia que té realment una ferida de bala, no? I en punts molt diferents. Dona molts minuts, no? I al teatre està molt bé l'experiència així del tirón durant una hora i mitja, com actor, com un torrent, no? Però la repetició a mi a vegades em cansa una mica, em fa mal a la vida.
Va, la següent pregunta te la fa atenció la Laura Alcalde des dels estudis de Mont FM Ràdio.
Hola Roger, últimament et podem veure a la sèrie Gran Nord. S'agraeix, i una lleidatana com jo pensa que hauria de ser més freqüent que la televisió catalana contempli la presència de les varietats dialectals catalanes. Però des del punt de vista lleidatà i potser pallarès, creus que s'ha aconseguit de la millor manera donar presència al nord-occidental?
Jo crec que sí. L'únic és que la gent d'allà pensa que no, però jo penso que sí, no sé, a veure, també una mica de commiseració, vull dir, són actors de Barcelona i en aquest país tampoc hi ha la tradició que hi pot haver als Estats Units o Anglaterra d'una perfecció dialèctica brutal dels actors, no? Aleshores aquí es fa una mica el que es pot, és una deferència, crec que està dins del marge de la comèdia, tot plegat, i s'explica i s'ha creat un dialecte específic amb unes filòlogues de la Universitat de Lleida que han currat com unes animals, i aleshores, no sé, jo trobo que és entranyable, si més no el gest, és bonic.
Està funcionant com s'esperava Gran Nord?
Jo intueixo que no he tingut aquesta conversa amb ningú, amb cap dels productors ni res, però em sembla que el fet que hagi baixat una mica d'audiència en relació amb l'any passat, doncs no ens fa estar massa contents, i estranyament, crec que és més aviat per la competència que no pas per la qualitat de la temporada, perquè jo veig els capítols i comparativament parlant crec que estan millor, crec que sí.
Si hi ha una sèrie, però, que ha marcat la teva vida i la de moltes generacions, és Porca Misèria.
Sí, Porca Misèria tenia una cosa bona, que en molts camps era bastant pionera, no? A nivell de trama era una cosa realista, però sense que estigués en plena farcida de sentimentalisme. Després també a nivell de realització, per l'època, doncs amb pocs recursos donava una cosa molt dinàmica i molt moderna. Les interpretacions que ens va conduir el Joel, doncs, tenien molts matisos, eren complexes, eren contradictòries, era rara una la cosa. Vull dir, el tio estava molt obsessionat amb que allò funcionés i va aconseguir una cosa molt compacta. També el fet que ell fos com el capità del barco unificava molt això, que no sol passar, no? Les produccions, hi ha un realitzador, un guionista, gent diversa, menys pensant paral·lelament. En canvi, allà n'hi havia una de molt clara i això donava una unitat d'estil.
Assajàveu molt, oi? Ell va crear, ell, en referim al Joel Joan, una escola que després no ha continuat.
Sí, assajàvem moltíssim, sobretot això donava molta dinàmica perquè dedicàvem tot el dilluns a plantejar les seqüències, a moure-les a l'espai, assajar, i aleshores la resta de dies podíem anar més ràpid. I sí que ell sempre deia això, no?, que era una fórmula que és ben fàcilment aplicable, perquè no és cap secret, és simplement treballar i dedicar temps a l'actor. Suposo també per la seva formació d'actor, doncs el feia incidir molt, no?, en aquest tema i donar-li tota la importància que té. O sigui, sense un bon guió la història fracassa, però amb un bon guió no és segur que vagi bé, i les interpretacions realment és el vehicle, és el vehicle.
El personatge de Roger Brunet, te'l vas arribar a estimar o no?
Ah, moltíssim, la veritat és que sí. Sí, a més era una cosa com arquetípica, perquè em trobo molta gent que em diu: ostres, coneixia un cosí que era igual, no? Una cosa així, com un cabronet que acaba caient simpàtic però que el mataries, no? Que parla malament als seus treballadors, però en el fons veus que en el fons encara es tracta més malament a ell mateix, no?
Que no encara cap dels problemes que té, no?
Va tapant, té una catifa plena de coses, sí. Sí. Era entranyable, Tenia una cosa molt tendra, una persona tan perduda, però al mateix temps tan convençuda que estava emparat per la veritat absoluta. Això és maco.
Roger, es treballa molt diferent a Barcelona que a Madrid?
A Madrid es treballen moltes hores i no sempre el rendiment és molt alt de totes aquestes hores. I a més sol passar també que com que els platós són fora, doncs hi ha desplaçaments amb cotxe que alenteix molt el temps. Però essencialment em sembla que no, perquè hi ha una càmera, hi ha uns actors, no? Hi ha un text. Aquí també es treballa molt diferent de si estàs fent Infidels o estàs fent La Riera, no? O, què sé, la pel·li del Cesc Gai. Aquestes generalitzacions no estic autoritzat a fer-les.
L'any 2009 molts van descobrir que més enllà d'actor tu portes tota la vida escrivint.
Sí, he anat escrivint, no sé si ho vaig continuant, jo ho vaig escrivint sempre, no? Ara no tinc cap forma de novel·la des de fa un parell d'anys per treure, però sí que ho he derivat a aquesta cosa més de l'audiovisual, perquè penso que casa molt bé, no? M'agrada aquesta perspectiva de poder explicar històries i encarnar-les una mica, no? I les puc parlar de les meves cosetes aquí, a les coses grans, coses quotidianes o coses més que es descarten dels guions, i donar-li com la lupa, posar la lupa sobre aquestes coses petites. I trobo graciós, no sé, és com el que no em deixarien fer mai, doncs ho intento fer aquí perquè no paga una tele.
Dèiem al principi, dius que com a autor et sents més autònom i totalment responsable del teu discurs que quan fas d'actor i et poses al servei dels altres.
Ah, no, escriure alguna cosa és perfecte, perquè tu comences un dia amb la pàgina en blanc i tal dia poses el punt final i ningú t'ha manipulat allò. Clar, tu com a actor després t'ho munten com volen, et retallen el pla, et posen una musiqueta, o trien la pitjor presa de tu, et poden enfonsar tant que vulguin, signar el final de la teva carrera.
Mm-hmm. Va, mira que et demana el Jordi Martí des dels estudis de Canal Blau.
Hola, Roger, la teva faceta d'escriptor és poc coneguda, has publicat dos llibres, Això és París i He conegut una noia, I ara mateix tens algun llibre a mig escriure? O no escrius perquè la teva feina com a actor, la teva feina com a intèrpret, no t'ho permet?
La veritat és que sí, eh? Sempre segueixo escrivint i té raó que una cosa de narrativa... Bueno, tinc tres coses començades, allò, ho acabes aparcant perquè hi ha projectes més immediats i de moment sí que és veritat que em motiva més materialitzar-ho en forma d'audiovisual. Crec que té molt potencial l'audiovisual, internet, aquesta via, no sé, això, com que en el fons no deixa de ser una cosa com intuïtiva i d'una necessitat personal, en aquest moment estic anant molt cap aquí.
Et relaxa escriure?
Moltíssim. Sí, té una funció molt terapèutica d'organització de les teves idees, de distanciament, de joc, també, no? Del fet de col·locar les teves idees o les teves xurrades d'inquietuds allà i manipular-les, jugar-hi, té algo interessant.
Tens rituals o no a l'hora d'escriure? És a dir, necessites fer-ho al matí, a la nit, amb un cafè, amb un cigarro...
Sí, sol anar bastant sempre al mateix cafè. Vaig a un cafè allà, és un cafè molt gran, hi ha molta gent, molts turistes, no? És una cosa molt impersonal, i el fet impersonal m'agrada, no? Crea com una cosa de trànsit i d'anonimat, que és guai.
L'última pregunta te la farà l'Edu Sant Martí des d'Olesa Ràdio.
Hola, Roger, bona tarda. Des d'Olesa Ràdio ens interessem per la teva presència a la xarxa. Hem vist que et defineixes a Twitter com a persona, així, ras i curt. Explica'm, però, quin ús li dones tu a aquestes eines i com defineixes la teva actitud a la xarxa?
L'actitud, que bo, no? Ah, doncs l'actitud, difícil, no ho sé. La veritat és que és massa addictiva. El Twitter té un component una mica que s'hauria de tractar clínicament perquè no pots parar, perquè d'una cosa molt ràpida, perquè és una mica com la maionesa i l'hamburguesa, no? Una cosa que no te pots deixar de menjar-te-la, però al mateix temps no et fa sentir bé. I no he sigut mai de Facebook. No, però ara m'estic aficionant una mica per necessitats de la nostra sèrie i tal, no?
I això però... definir-te com a persona?
Com a persona, no? Anar a l'essència, no? Què hi ha en tu, una persona? Bueno, persona és màscara, no?, en grec, vull dir, aleshores hi ha... és molt poc essencial, la veritat, és un complement, no?, un afegit d'ego que tenim, no?, sota la persona que hi ha, no?, vés a saber.
Roger, com a un plaer que avui ens hagis volgut acompanyar aquí a la tarda, que segueixis tenint sort, que mai et falti la feina i que vagi molt bé aquest nou projecte, aquesta nova sèrie online, Les grans coses, que ja ben aviat podrem veure i descobrir.
Doncs moltes gràcies, a veure si veieu les coses grans.
Gràcies per tot.
Tots els yanquis, tots els yanquis.